Cultura Animi, un espai per parlar de cultura, amb Jaume Pros.
Diego Rodrigo de Silva Velázquez és un dels millors artistes universals que ha donat l'art, i Les Menines, segurament la seva creació més coneguda. El quadre és espectacular i encara que visiteu el Museu del Prado de Madrid molts cops, sempre descobrireu coses noves quan us planteu davant d'aquella obra immensa que ocupa el lloc més privilegiat de la sala. Avui us explicaré 8 curiositats sobre Les Menines que potser no coneixíeu. Comencem per les mides del quadre. Aquesta obra realment impressiona. Penseu que fa 3,18 metres d'alçada per 2,18 metres d'amplada. És tan gran que, com en aquella època no fabricaven teles d'aquestes dimensions, van haver de cosir diverses peces de roba. Això, amb els anys, ha generat un cert problema, ja que les costures cada cop són més visibles. Segon, Les Menines és el nom que va fer servir el Museu del Prado a l'hora de catalogar l'obra i que ja ha quedat per sempre. Velázquez va anomenar el quadre com La família de Felipe IV. El nom, però, que li van posar a l'obra quan la van catalogar l'any 1666, és a dir, només 6 anys després de la mort del pintor sevillà, és Retrato de la senyora emperatriz con sus damas y una enana. Potser sí que van fer bé de rebatejar-lo. Tercer, en teoria, el protagonisme hauria de recaure en la infanta Margarida, filla de Felip IV de Castella i de Maria Anna d'Àustria. Però aquest protagonisme ha acabat sent per Les Menines. Però qui eren Les Menines? Les Menines eren dames d'honor, filles de famílies nobles que entraven a la cort per servir els fills dels monarques i per jugar amb ells. Realment, i en el context de l'època, eren unes privilegiades. Per cert, també existien els meninos. Quart, hem dit que el quadre està en un lloc preeminent. Efectivament, quan entrem a la sala dedicada al geni del segle d'or espanyol, Les Menines ens les trobem a la paret del fons. Això ens permet de poder observar la pintura des d'una bona distància. Aquest fet és important, perquè per les seves grans dimensions ens cal poder disposar d'una visió global de l'obra, però també perquè el pintor va fer servir una tècnica a base de poques pinzellades, gruixudes, i que de molt a prop ens poden semblar gargots desordenats. Penseu que encara faltaven 2 segles perquè naixés l'impressionisme. Anem per la cinquena. La composició del quadre és una de les més complexes de la història de l'art i sempre ha generat molta controvèrsia. Els protagonistes són davant d'un mirall? Els espectadors són part de l'escena? Velázquez també surt a l'obra, però què està pintant? En un mirall veiem els reis Felip IV i Maria Anna d'Àustria que entren a la cambra. Aleshores, els reis són al nostre costat? Sisè, la imatge principal ens mostra la menina, Maria Agustina Sarmiento, oferint un petit gerro a la infanta. Aquests recipients, coneguts com a búquers, es feien d'una argila molt porosa i trencadissa, barrejada amb productes aromàtics per donar bon gust a l'aigua. En aquella època, alguns metges recomanaven de beure l'aigua i després empassar-se el gerro a petites mossegades. Com que el fang destrueix els glòbuls vermells, la pell de les dones es tornava més blanca i adquiria aquell aspecte pàl·lid i malaltís que, en el segle XVII, era part del cànon de bellesa femenina. El bon gust que tenia aquell fang era addictiu i el va acabar convertint en una llepolia. La bucarofàgia es va fer tan popular que fins i tot l'Església hi va intervenir, ja que considerava que el fang també tenia propietats anticonceptives. Setè. Al fons hi ha una porta i un senyor que no sabem si està entrant a la sala o sortint d'ella. Es tracta de José Nieto Velázquez, assistent personal de la reina, que l'acompanyava a tot arreu vigilant que no li faltés de res. I també era responsable dels tapissos de palau. Hi ha la sospita, però no la certesa, que aquest home i el pintor eren parents. Vuitena curiositat. Velázquez surt al quadre amb la creu de Sant Jaume al pit. El pintor estava obsessionat amb ser nomenat cavaller, però no complia els requisits exigits, ja que sospitaven que tenia avantpassats jueus i, a més, també treballava amb les mans. Amb tot, Velázquez va aconseguir alguns testimonis a favor seu i també que se li reconegués que pintava per fer un servei al rei i no perquè fos pintor professional. L'obra la va pintar al 1656 i ell va ser nomenat cavaller al 1659, com és que ja surt amb la creu al pit? Se la va pintar ell mateix com a reivindicació? La va afegir posteriorment? Hi ha qui pensa que va ser el mateix Felip IV qui la va pintar. Però això sembla molt improbable. Aquestes només són algunes de les curiositats que guarda aquesta meravellosa pintura. Un altre dia, si us ve de gust, continuarem amb aquesta o amb una altra obra d'art. Benvolguda audiència, ens retrobem ben aviat aquí, a Cultura Animi. Que acabeu de passar un molt bon dia.
Cultura Animi, un espai per parlar de cultura, amb Jaume Pros.